Esports 14. La informació esportiva a Ràdio Vilafranca.
Bona tarda, benvinguts a una nova edició de l'Esports 14. Comencem aquest programa d'avui dimecres, 29 de novembre del 2023, a punt d'acabar el mes, i avui parlarem de bàsquet repassant els principals resultats del darrer cap de setmana. Un cap de setmana, com els últims que estem repassant últimament, positius, però malauradament doncs aquest cap de setmana sí que ens han fallat. L'equip dels Monjos, per exemple, i també a les territorials el Sant Sadurní, però tota la resta doncs hem de parlar de victòries, i especialment a la segona catalana segueixen aquestes bones notícies per Casal i Gelida. Els vilafranquins primers i els gelidencs segons, primers i segons. Dos equips de la comarca en aquest grup 5 de segona. I per la seva banda el Xamba, que també segueix amb la bona ratxa i sumava un nou triomf per agafar oxigen i anar escalant posicions a la classificació.
Esports 14. La informació esportiva comarcal de dilluns a divendres a 2:15 del migdia a la sintonia de Ràdio Vilafranca.
Vols vendre el teu cotxe? Autocamp compra tot tipus de vehicles al millor preu, de forma ràpida i segura. Entra al web autocampcompra.cat o bé truca al telèfon 93 817 2000 i obtindràs la valoració del teu vehicle en 2 minuts. Si ho prefereixes, vine a les nostres instal·lacions de Vilafranca, a l'Avinguda Tarragona 92, o de Vilanova, a la Ronda Europa 62, al costat del McDonald's. Ven el teu vehicle al millor preu, amb la confiança de autocampcompra.cat.
Doncs comencem aquest programa d'avui, passen 4 minuts de 2:15. Comencem, i en primer lloc saludem el Cuqui Ronsó, que el tenim un dia més aquí amb nosaltres. Cuqui, benvingut.
Bona tarda.
Molt bona tarda. Bé, una jornada, ho dèiem a la introducció,
sí,
es segueixen els bons resultats, però sí que és veritat que, per exemple, doncs, els Monjos no podia guanyar la pista de l'Almeda, en un partit a més doncs, a nivell de banquetes amb retrobament, perquè sí que tenim l'ex dels Monjos, Auric Carmona, allà entrenant a l'Almeda, o en tot cas com un dels assistents, però bé, doncs una victòria que se li va escapar als Monjos i sí que d'una forma doncs, sorprenent, no?, en l'últim quart.
Sí, tota la feina feta amb 3 quarts se'n va anar a Norris amb un tercer quart horrible, que el parcial va ser de 27-9, i aquests 18 punts de diferència, veient el resultat final que van perdre de 10, doncs ja t'ho diu tot, no? A la mitja part, els Monjos guanyava de 5 punts, 31-36, i aquest parcial del tercer quart però realment va ser horrible. El retrobament d'Uri amb els Monjos, bueno, clar, suposo que en certa manera aquí no, ja no va haver un estudi previ de com juga els Monjos o com funcionen els Monjos. L'Uri ho sabia perfectament. És una arma de doble fil, en aquest cas, en contra dels Monjos. No sé si ben bé va ser així, però clar, estava clar que l'Uri coneix a tots els integrants dels jugadors dels Monjos, els ha entrenat durant un any i escaig, i això li donava una coneixença de l'equip rival que no tenia, en aquest cas, el Manel de l'Almeda, no?
Ja que parlem de l'Uri, enviar-li des d'aquí una forta abraçada i sobretot molts records des d'aquí, des d'aquesta casa, perquè sí que és veritat que tot el temps que va estar aquí, doncs el tracte va ser espectacular. Pel que fa al partit, derrota dels Monjos per 71-61 davant l'Almeda, i dèiem aquest tercer parcial de 27-9, que doncs d'alguna manera ja va complicar molt les opcions de l'equip en el que quedava d'últim quart, perquè ja la diferència, diguéssim, aquesta per sobre dels 10 punts, es va anar mantenint.
Sí. A l'últim quart, l'Almeda ja va anar negociant aquesta diferència que havia agafat i la va mantenir fins al final, no? En el cas dels Monjos, un primer quart va ser igualat, tot i que els hi van fer 22 punts, que això són molts punts. Un segon quart on va recuperar-se els Monjos, un parcial de 9-19, i ens va posar per davant. El tercer quart va ser on van fer aigües totalment, un encert molt bo per part de l'Almeda, amb quatre triples quasi bé seguits, i els monjos no hi va haver manera de que ens cistellessin, no? Els hi va costar moltíssim, i el parcial va ser horrible, 27-9, i un últim quart on els monjos va tornar a dominar, 13-16, però que l'únic que va ser és deixar un resultat, diguem-ne, digne, no? Conclusions positives? Bueno, va competir tres quarts amb bon nivell. La llàstima és que era un rival de la seva lliga, diguem-ne, no? I aquí hauria de vetllar molt més aquests temes. Estàs a Primera Catalana, no pots badar un quart, no pots fallar un quart, perquè et penalitza tot el partit. Aquí la gent ha d'estar motivada i totalment ficada dins el partit en tot moment, no?
A nivell de percentatges dels monjos, destaca sobretot, perquè sí que la federació, doncs, a la Primera Catalana sí que els ofereix complets. Sí. Destaca sobretot el tir de 3, aquí un dels aspectes que probablement va castigar l'equip, 5 de 21, i després els tirs lliures, que és una estadística, doncs, que sobta molt, no? Perquè l'Almeda va llançar 19, en va fer 13, però és que els monjos va transformar 16 de 31. Clar, aquí també se't perden molts punts pel camí.
Sí. Els tirs lliures és el que a nivell de bàsquet sempre els entrenadors sempre... Jo quan havia sigut jugador sempre t'ho deien, no tens rival, no tens ningú que et defensa, entre te la piquen, la falta, vas al lloc i tal, t'has de respirar, tranquil·litzar, i quan arribes allà tens 5 segons per centrar-te, fer la mecànica bé del tir, i el percentatge ha de ser altíssim. No pot ser un 50%. Amb aquests partits i a Primera Catalana això et penalitza molt. Això penalitza molt. No pots fallar tants tirs lliures, no pots tenir un percentatge tan dolent amb tirs de 3, i després no pots desconnectar-te un quart d'hora perquè et penalitza molt, no?
Doncs un monjos que... sobretot en els dos primers quarts van tenir aquesta alternança, fins i tot quan l'Almeda va obrir més escletxa van capgirar la situació, però, com dèiem, aquest tercer quart que va penalitzar i moltíssim els Emanuel Ruiz, que van sumar aquesta cinquena derrota del curs i tancant la jornada desens amb 4 victòries en 9 partits. Anem ara a repassar la resta de marcadors d'aquesta jornada, que era la novena de competició. Ja només queden 2 jornades abans que s'acabi l'any.
Sí.
Reus Clom 68, Valls 60, Esparreguera 77, Pallejà 73, Ribes 87, Salou 54, Morell 72, Sitges 84, Sant Just 47, Centre Catòlic 51 i Molins 64, AS 63. La classificació ens mostra el Centre Catòlic líder amb 8 victòries, 7 per el Ribes i el Sitges, i 6 pel Molins, que és quart. A partir d'aquí, amb 5 i 4, Valls, Morell i AS, amb 4 i 5, Almeda, Pallejà i Monjos, desens, i per darrere, l'Esparreguera, amb 3 i 5. Ja una miqueta més lluny, el Sant Just, amb 2 victòries en 9 partits, amb 1 el Salou i el Reus Ploms, que això sí, té un partit encara pendent. I en la propera jornada, la desena, que serà aquest cap de setmana abans de l'aturada de la següent, Valls-Morell, Sitges-Almeda, Monjos-Esparreguera, dissabte a les 6 de la tarda, AS Bàsquet-Ribes, Centre Catòlic de l'Hospitalet, Molins, Pallejà-Sant Just i Salou-Reus Ploms. Els Monjos es troben a l'Esparreguera, un rival directíssim, que sí que arriba amb una victòria menys, també amb un partit encara pendent, que és aquest que tenen amb el Reus Ploms, per tant...
Que és el colista, que amb el qual si...
Important sumar.
La lògica és que el guanyi a l'Esparreguera, estarien empatats amb els Monjos, i els Monjos jugant a casa, clau, guanyar aquest partit, començar a mantenir-se aquesta mitja taula que et doni certa tranquil·litat i agafar una victòria de diferència, en aquest cas, amb l'Esparreguera.
Doncs tanquem així aquest repàs a la Primera Catalana. Anem, abans de fer una pausa, si un cas amb la Primera Femenina, que en aquest cas doncs sí que ens ha deixat una nova victòria del Xamba, que superava el Castellbisbal, un equip de la zona baixa, però sí, això sí, un resultat ajustadet.
Bueno, és una miqueta el que portem dient del Xamba. Ells, així ens ho han reconegut, i jo n'he parlat molt, tant amb el Tini com, en aquest cas, amb el Lluís. És un equip que li costa fer punts, al Xamba li costa, I llavors el bo que té és una molt bona defensa.
Perquè sí que és veritat que deixa el rival amb 40.
Correcte.
Però clar, tu fas 47 només.
No, el tema està aquí, que si tu saps les teves mancances, les teves dificultats, i en aquest cas són de caràcter ofensiu, només ho pots compensar amb una molt bona defensa. De moment els hi està funcionant i així van a buscar aquests partits, amb que deixar el rival amb 40 punts i ell mirar de fer-ne algun més, que és el que estan.
De fet, si repassem els parcials, sí que veiem que té el segon i el tercer, que es queda amb 16 i 15, que no està del tot malament, però sobretot aquest últim en el qual només fa 6. Ni que haguessis repetit els 15 o els 16 d'abans, ja aconsegueixes una victòria una miqueta més tranquil·la, no? Ja encara és el final de partit amb una mica més de calma.
Sí, però és el que estic dient, que porta tot l'any, que els hi costa de fer punts, i ells van a buscar això, van a buscar partits de deixar el rival amb 40 punts, 40 pocs, i ell mirar de fer-ne algun més. De moment els hi ha sortit bé aquestes últimes jornades, els hi ha permès agafar una posició a la taula de tranquil·litat, de certa tranquil·litat, i a partir d'aquí a seguir lluitant. Aviam com els hi funciona quan vinguin els equips que tinguin més caràcter ofensiu, no?
De fet, aquest Xamba, que sobretot doncs, el Castellbisbal li va donar més guerra a l'inici del segon quart, que es veia per sota el marcador, però sí que marxava al descans guanyant per 7 punts, ja al final del tercer obria aquests 11 punts d'avantatge, que ja et feien presagiar que al final doncs, seria tranquil, però al final de partit s'ajustava, fins i tot el Castellbisbal es situava a només 5 punts,
sí.
I sí que van haver d'apretar aquests dos punts més amb el 40-47 amb el qual es trencava el partit. Això sí, victòria, que és del que es tracta, i seguir sumant per pujar posicions.
En espera d'acabar de recuperar la Júlia Ramírez, jugadora que està lesionada des de fa un any i pico, i ara ja està en la fase final, ja comença a entrenar. És una jugadora important, s'entén molt bé amb bastantes jugadores que han jugat juntes en totes les categories inferiors. Una jugadora en el seu moment important, i ara creiem que tornarà a ser. L'únic que, esclar, després d'un any i pico, falta ritme de partit i tal, que això s'ha d'anar aconseguint mica en mica. Però penso que és una jugadora que a nivell ofensiu, inclús defensiu, una jugadora que pot aportar molt i que li pot donar un alè d'oxigen al Xamba, que li anirà bé, sobretot de cara a ofensivament, no?
Doncs Castellbisbal 40, Xamba 47 en aquesta novena jornada. Els resultats de la resta de partits: Grup Barna B 63, CCB 41, AS 42, Roser B 34, Sant Joan d'Espí 47, Vendrell 59, Castelldefels 48, Vilabàsquet Viladecans 46, Lluïsos de Gràcia 60, Sant Just 46 i Morell 47, CBT 49. Com veiem, doncs, en general, resultats molt ajustats a tots els partits, i també amb resultats doncs, curts, molts equips que es queden per sota dels 50 punts.
Sí.
Anem a repassar la classificació amb el grup Barna, aquest equip que encara no ha perdut cap partit, amb 9 victòries en 9 partits, però és que el segon, el Lluïsos de Gràcia, que té una jornada encara pendent, tampoc ha perdut, però només ha jugat 8 jornades. 8 victòries i cap derrota. Per darrere, amb 6 i 3, Sant Just, Castelldefels i Vilabàsquet Viladecans, amb 4 i 5, CBT, Xamba, CCB i Morell, i per sota, amb 3 i 6, AS i Vendrell, amb 2 i 7, el Castellbisbal, amb 3 i 5, el Sant Joan d'Espí, i contrasta la classificació amb dos equips al capdamunt que no han perdut, i el Roser B, que per la seva banda doncs, no ha aconseguit guanyar cap partit de moment. En la desena jornada d'aquest cap de setmana, Roser B, Lluïsos de Gràcia, CBT, Castellbisbal, Vendrell, AS, el dissabte, un quart de vuit, Xamba, Sant Joan d'Espí, CCB, Morell, Vilabàsquet, Viladecans, Grup Bernabé i Sant Just, Castelldefels. Aquests seran els partits de la desena jornada, el Xamba contra un Sant Joan d'Espí, equip de la zona baixa, penúltim.
El que passa que és una classificació una mica enganyosa, no? Perquè excepte els dos primers que estan imbatuts, després hi han 3 equips amb 6 victòries i 4 equips amb 4 victòries. Però que tots aquí hi ha 3 equips més amb 3 victòries. L'únic que s'ha despenjat per baix és el Roser.
Però tota la resta una mica
i tota la resta estan en la mateixa lliga. Amb un puny, no? Molt apretadets. Seria interessant aquesta setmana a casa el Xamba jugant amb el Sant Joan d'Espí, també rival directe, victòria, i a partir d'aquí mantenir-se en aquesta posició de la mitja taula i començar a deixar equips, perquè aquests 4 equips empatats amb victòries s'han d'anar trencant i el Xamba ha d'estar amb aquesta part positiva alta d'aquest zona mitja de la taula. No?
I també equips amb promitjos anotadors i defensius molt similars tots, ja ho dèiem, màxima igualtat en els resultats d'aquesta jornada i molts equips que no passen dels 50 punts. Per tant, la defensa, que és aquest cavall de batalla del Xamba, que seguirà sent important. Doncs passen 2 minuts de 3 quarts de 2 i aprofitem per fer una pausa.
Cal Vicentó, el més ampli assortit de productes de perfumeria i drogueria de la comarca. Tenim tot el necessari per a la seva higiene personal i la neteja de la seva llar. Cada mes, les millors ofertes i grans descomptes en nou establiments al seu servei. I ara també, pàgina web, amb venda online, www.calvicentó.com, amb preus especials i contínues promocions. Per una compra mínima de 50 euros, emportis ara una ampolla de cava Brut Nature d'obsequi. Faci les seves compres i les hi portarem a casa, o si ho prefereix, les pot recollir a qualsevol de les nostres botigues. Cal Vicentó, sempre a prop seu.
Doncs estàvem comentant fora de micro que la igualtat és màxima al grup de segona catalana, al grup 5, on es troba el Casal i el Gelida, i és que des del primer fins, diríem, al Viladecans, que és el desè, no hi ha massa diferència. De fet, del primer al novè, balanç positiu de victòries i derrotes, que és una barbaritat. També una zona mitja que és molt difusa, molts equips en aquesta pomada. Però comencem, si un cas, pel Casal, que tornava a guanyar 5a victòria consecutiva, 7a del curs, i guanyaven a l'ASME per 82-73, un ASME que havia començat la Lliga amb 5 victòries seguides, però
tot
s'ha torçat.
Sí, 5 victòries seguides, ara porta 4 derrotes seguides, i el Casal porta 5 victòries seguides. Mm. Bé, han canviat les truites, no va ser un partit fàcil. El Casal, de fet, el resultat ja t'ho diu, no va guanyar allò sobradament, però sí que és veritat que tal com juga ara el Casal...
No sobrat, però seriós.
Sí, tal com juga el Casal ara, no se li veuen les debilitats que se li veien altres anys, o inclús aquesta temporada, els primers partits, que hi havia algun quart que desconnectava. El que li va passar aquesta setmana amb els Monjos, doncs una miqueta amb el Casal no se li veu això, no? Té una plantilla força compensada i això li permet que amb canvis continus i d'allò no baixen el ritme i en algun moment poden afluixar-se en defensa, que és una miqueta el que els hi va passar, però el que van tornar apretant defensa és aquí on van guanyar el partit, no?
Primer quart igualadíssim, de fet anaven empatats al final del primer, 22-22, i després el segon sí que es dona la circumstància que el rival aconsegueix un avantatge important, es situa amb el 24-31, però a partir d'aquí es passa a un 39-31, un parcial de 15-0.
Sí, aquí, bueno, és el partit que van donar per la tele, van gravar per la tele, i el Miguel Tulo que dèiem, no? El que he dit abans, que té un equip ampli de jugadors, el Casal, i un equip en el que pot combinar bé, no? El que sí que és veritat que, depenent de quins jugadors hi havia en pista, es veia un equip menys intens en defensa, no? I una miqueta allà a la tele ho dèiem, dic, hòstia, aquí hauria de canviar aquest altre jugador i aquest altre. No dic noms perquè ningú se m'enfadi, però que ofensivament funciona molt bé el Casal, porta molts partits amb 80 punts, amb la qual és ofensivament penso que està força bé, però defensivament és on a cops li fallava, no? I va tornar a fer aquests canvis, casualitat també, perquè nosaltres ho dèiem entre el Xavi González i jo, i tot seguit el Roger va fer aquests canvis que dèiem, i l'equip va agafar un altre to a nivell defensiu, va tornar a ser molt més intens, molt més agressiu, va recuperar pilotes, a l'ASME li costava molt més ja ofensivament atacar la defensa del Casal, i el Casal va anar recuperant-se, no? Bé, és la gràcia d'aquest equip. Tenia 5 jugadors per sobre dels 10 punts, amb la qual torno a dir, això és la gràcia en bàsquet, quan tens un equip que del qual hi ha 5 jugadors amb 10 punts o més i hi ha un altre amb 8 o 9, etc, et fa molt complicat. En canvi, en què hi ha un equip que té un jugador que en fa 30, és fàcilment defensable, per dir una manera, no?
Rossell 19, 15 Florentín, que ara l'escoltarem, sí, sí. 12 d'Arnau Nieto, que també ha tornat bé a les pistes, i 10 per Besolí, l'una, però després també molts a prop dels 10, també. Del 10, o sigui, una victòria molt coral,
correcte.
Que és una mica el que comentaven els protagonistes. Ara anem a escoltar en primer lloc a l'Oriol Florentín, autor de 15 punts, i que també doncs, ve de superar una lesió. L'escoltem, Oriol Florentín.
Una victòria avui treballada, eh? Analitzant els quarts, dèiem, bona sortida del Casal, però empat a 22 al primer quart, no? Fins que no heu tancat ja el rebot, sobretot tercer i últim quart, no he pogut agafar diferències, eh?
No, jo crec que la clau ha sigut el tercer quart. Quan hem sortit del descans, hem sortit amb més energia, més ficats, i ens ha permès agafar avantatge. Era un equip físic dur, no deixaven fer bàsquets fàcils, vull dir, quan a la cistella t'apareixia algú amb el cos o amb la matreia, però hem fet un molt bon partit en línia general, tot l'equip.
Cinquena victòria consecutiva. Home, això és un gran què.
Sí, partits importants, gent, molts partits de dalt. Ens havíem marcat com el Tourmalet dintre d'equip i de moment hem superat el Tourmalet. Ara esperem seguir seguir pujant amunt.
Ens feia patir una cosa. L'ASME miràvem els seus números i era un equip que no havia passat dels 70 punts. Dèiem, ha passat dels 70, ells, per primera vegada, però dèiem, bé, si el Casal passa de 80, el partit no es perdrà. Bé, complicat, no?
Tots els equips de la Lliga van a 60 punts, pràcticament. Menys quan juguen contra nosaltres, perquè també juguem un ritme més alegre. Jo crec que també tenen més possessions i llavors dintre tampoc som un equip ultradefensiu, tot i que últimament estem defensant millor. Doncs també beneficia els altres equips que juguem ràpid, en aquest sentit. I per això entenc que també quan juguen contra nosaltres fan més punts.
T'havies perdut dos partits. Com estàs físicament tu, Oriol?
Ara molt millor. Ja començarem a costar, perquè va ser just començar pretemporada, l'últim partit de pretemporada. I bueno, tornava a agafar el ritme i ara estem bé, tots estem bastant bé.
Doncs bones sensacions, i ara anem a escoltar el tècnic, el Roger Vendrell, també analitzant aquesta victòria, i com dèiem també en l'entrevista, doncs potser un Casal de dues cares, en la primera i la segona meitat.
Analitzem una mica les dues primeres parts del Casal. Surt bé el teu equip, però acaba el primer quart amb empat a 22. Segon quart, irregular, parcial de 2-9, després rèplica de 15-0. Sobretot, dèiem, surt bé el Casal, però no tenca, o sigui, no té controlat el partit. I sobretot les segones i terceres opcions que deixava el teu equip en rebot. Primeres dues parts, després analitzarem el tercer i quart.
A veure, al final el problema, una és el que tu comentes del rebot. Nosaltres hem patit molt el rebot. Eren jugadors, no, el 9 o 36, que carregaven molt bé el rebot ofensiu. I a part, per mi, la diferència entre quan hi hem estat i quan ens ha costat més ha sigut a nivell defensiu. Quan nosaltres col·lapsem les línies, som molt agressius, el que passa és que desactivem l'altre equip. Quan el deixem jugar, doncs aquest equip jugava molt bé a bàsquet i ens trencaven moltes opcions. Quan hem aconseguit dominar tota aquesta part perimetral, el que feia més que els seus interiors no entressin, i llavors aquí és quan nosaltres hem estat forts.
Sobretot el tercer quart. Aquí heu sortit ja a tancar molt més i s'ha vist, i ha sigut quan l'ASME ha tingut molt més problemes, ha hagut de fer més joc exterior, tir exterior, i aquí el Casal és on ha obert forat.
Sí, sí, és el que hem parlat a la mitja part, que en atac estàvem bé, sí que alguna acció era precipitada, però en general estàvem jugant bé. Al final el problema era que a nivell defensiu eren molt inestables i això no ens ajudava a estabilitzar. Llavors, al final, si nosaltres controlàvem tota aquesta línia exterior, no, amb jugadors que donaven molt la pilota, i donàvem molt de joc. Un cop hem desactivat tota aquesta part, el que nosaltres hem començat a sumar, hem pogut córrer més i hem jugat molt més alegres.
Tot i així dèiem, l'ASME és un equip que no ha arribat als 70 punts. Avui hi arriba. Per sort, el Casal, en la seva línia, més de 80 punts.
Sí, però això és una mica, ho parlem a nivell d'estaf, és una mica complicat perquè el nostre tipus de joc fa que juguem a moltes més possessions. Llavors hi ha moltes més situacions de joc. Els altres, quan vaig a fer scoutings, els altres equips juguen a menys possessions. Llavors això fa que els altres equips, vulguis o no, sumin més. també destacar que la setmana passada vam quedar amb 59 i fa dues també amb 55. Vull dir, era un equip que tenia molt de potencial ofensiu i amb moltes facetes del joc. No era només un jugador que sumava, sinó tant els uns, els dosos, com els quadres i cincs aportaven molt.
Una cosa positiva del teu equip, quan veus, n'hi ha moltes de positives, però quan veus que hi ha molts jugadors, bastants, no diré quants, que anoten i molts punts, quan aquests punts estan repartits, què vol dir això?
Bueno, al final és el que estem buscant, no? Amb aquest any i tres mesos, que és un joc coral on que tothom participi i tothom potencia les seves virtuts. Al final el que no busquem és que hi hagi un jugador referent, lideratge, sí que a la pista, però no a nivell de notació, perquè si no al final si ens paguen aquests jugadors estem morts. Llavors el que busquem és això, i tenim molts punts a les mans, per tant tothom ha de portar dintre el seu espai, el seu granet.
Un Casal que té joc interior i joc exterior. Ara ens agrada aquest Casal.
Sí, home, gràcies. La veritat és que nosaltres també.
Ja acabo. Cinquena victòria consecutiva. Home, Roger, el bàsquet a vegades costa, aconseguir victòries consecutives, guanyar fora, ara tenir dos partits fora. Home, esteu allà dalt, ja sé que no voleu pressió, però això pinta bé de moment.
Sí. Estem bé. Ens queden dos partits per acabar el 2023. Els volem guanyar els dos i ara estem en un moment molt dolç, no? Al final la diferència estava amb 2-2, ara crec que anem 7-2. Llavors el que hem aconseguit és entendre ben bé a què hem de jugar, com hem de competir i on nosaltres som forts. Al final, si nosaltres tenim molt clar això, anem partit a partit i podem competir.
Doncs el Casal, que guanyava per 82-73 a l'ASME, i per la seva banda el Gelida, doncs, sumava un nou triomf, 63-68 a la pista de l'Igualada. I tenim aquesta bona notícia, que tots dos estan al capdavant de la classificació. Casal sí. Primer amb 7-2 i el Gelida amb 6-3. Per sota, el Bàsquet Pretenc també amb 6-3 i màxima igualtat amb 5-4 Manyanet Molins, Abrera, ASB i Viladecans amb 6-2. Per tant, un partit encara pendent, el Sant Jordi Rosa, un altre equip amb 5-4, l'ASME amb 4-5, Viladecans amb 3-6, el Corbera Negra, 2-7 per l'Igualada, 2-6 pel Cornellà i amb només una victòria el Castellbisbal. El cap de setmana, Viladecans Corbera Negra, Abrera Igualada, ASB Casal, dissabte a les 7 i dissabte a 8:15, Gelida Vilabàsquet Viladecans. I la resta de la jornada, Castellbisbal B, Sant Jordi Rosa, ASME, Bàsquet Pretenc i Cornellà Manyanet Molins. Veurem si segueix la ratxa i podem mantenir aquests dos equips al capdavant, perquè fa molt de goig veure-ho això, i sobretot que ningú malinterpreti, sempre tota crítica que es faci és en benefici o intentant buscar el millor d'aquests equips dels quals parlem.
Sí, és així. Tal com ha dit el Roger, l'avantatge que jo veig ara actualment del Casal és que han entès molt millor el bàsquet que jugaven abans el que fan ara, no?
I acabem amb la derrota del Sant Sadurní davant el Corbera Vermell a la segona territorial, un Sant Sadurní que és sisè amb 5 victòries i 4 derrotes. Cuqui, tornem la setmana que ve amb més bàsquet.
Aquí estarem.
Doncs tornarem demà dijous amb més programa. Tots vosaltres, gràcies. Tornem demà.
Esports 14. La informació esportiva a Ràdio Vilafranca.